Bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa. Som divendres 5 de desembre de 2025. Els divendres sempre tenen bon gust de cap de setmana i aquest mes perquè som a les portes del pont de la Puríssima. 3 dies per endavant. Nosaltres tancarem la setmana i el divendres amb el Penedès en xarxa, que arrenca ara i us acompanyarà fins les 12, menys dos minutets. Una salutació i una càlida benvinguda des de Ràdio Vilafranca. En nom de tot l'equip, som Marc Pujol i Sílvia Delgado. Tot seguit us presentem tots els que ens acompanyaran al llarg d'aquestes 3 hores de ràdio de Penedès. D'aquí uns instants, el Marc Paredes, el nostre home del temps, amb la previsió per aquest pont de la Puríssima. I a continuació, els esports del divendres. Una prèvia de l'hoquei Lliga, bàsicament, perquè molts paren. I una entrevista. Avui parlem de tennis amb la vendrellenca Magda Gual, campiona d'Europa més 60. S'ha proclamat campiona a Turquia. A 2:15, primera cita de les 3 diàries amb l'actualitat de les nostres dues comarques, el flaix informatiu. Tot seguit saludarem la Clara Cols, que ens porta a la seva secció teatrera d'aquest desembre amb una pila de recomanacions per regalar teatre, per anar al teatre, aquestes festes, també aquest pont. El món laboral està canviant contínuament i amb les noves tecnologies arriben nous reptes per a les empreses i per als treballadors. Avui en parlarem a les 10:06 a l'entrevista amb Vanessa González, experta en recursos humans del Baix Penedès. A 2:15, de nou 5 minuts per posar-nos al dia, per saber què passa aquest divendres i com entomem el pont a les nostres comarques, el segon flaix. I entre 2:15 i les 11, agenda al detall, un parell de recomanacions. La primera és la segona fira nadalenca que tindrà lloc demà al Papagai. Ens explicarà totes les activitats la Jèssica Cañizares. I la segona proposta és pels propers dies 12 i 13 de desembre, ja que a l'espai artístic El Rebost de Vilafranca hi podreu veure un recital poètic teatralitzat de producció vilafranquina. Ets literatura, bona literatura. Obrirem la tercera i última hora a les 11:06, després del butlletí de notícies amb el Miquel Felipe de Cineclub Vilafranca presentant la cartellera d'aquest cap de setmana. A 2:15, última cita amb l'actualitat alt i baix penedesenca i les prèvies del cap de setmana del pont, el darrer flaix. I a 12:45, ens endinsem en territori penedès, aquesta secció amb la qual tanquem els divendres i que també és un podcast que podeu recuperar avui per presentar la Fira de Santa Llúcia de Gelida.
Penedès en xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori. de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
El temps.
Tenim per davant un cap de setmana llarg amb el pont de la Puríssima. Dilluns és festiu, així que és clau saber quin temps farà. Marc Paredes, bon dia.
Bon dia, Sílvia. Encarem aquest cap de setmana llarg, aquest pont de la Puríssima, mirant cap al cel. Però ja us avanço que no haurem de patir massa perquè l'ambient serà molt assolellat, estable i les temperatures que pujaran. Ara ho comentarem. De moment, aquest divendres del matí, que ha començat amb vent, un vent que encara es deixarà notar de cara a les properes hores, fins a la tarda vespre. No bufarà amb molta intensitat, com la darrera setmana, però déu-n'hi-do, i això també ha accentuat la sensació de fredor, malgrat que les temperatures mínimes han pujat avui, i de cara a la tarda, doncs el temps que es tranquil·litza, el temps o el vent anirà clarament cap a la baixa i tindrem moltes més estones de sol. De cara demà al matí, les temperatures pujaran tant les mínimes com les màximes. Ens llevarem amb força núvols, amb bastants punts de Catalunya, aquí al Penedès amb més ullades de sol i amb alguns bancs de boira en punts del Pla de Lleida. A la tarda, el sol s'imposarà pràcticament tot el país, a l'excepció d'alguns punts del Pirineu, Prepirineu, temperatures màximes que demà ja podrien fregar aquests 20 graus aquí a la comarca, i de cara diumenge i dilluns, les temperatures toquen sostre, fins i tot la suavitat doncs, serà la protagonista de cara a les hores centrals del dia. Molts punts de Catalunya arribarem a aquests 20-21 graus i tot plegat, això sembla que es mantindrà de cara a la setmana vinent, dimarts, dimecres, deixem enrere, sembla que durant uns quants dies aquesta sensació hivernal, per entrar una mica en la primavera i fins i tot la jaqueta doncs, podria fer nosa durant el migdia. Ho anirem seguint tot plegat amb poca pluja. Això és tot, bon cap de setmana llarg.
Gràcies, Marc.
Els esports.
Uns esports que cada divendres arrenquen amb una prèvia del més destacat d'aquest cap de setmana, que ens explica, que ens acosta el nostre company Miquel Cuenca, a qui saludem a Ràdio Sant Sadurní. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Cap de setmana ho comentaves a l'inici del magazín, marcat per aquest pont del mes de desembre de la Puríssima, l'Hockey Lliga Plata Sud i la Lliga Elite descansen per aquest pont, però destaquem dos duels de la jornada 11 de l'Hockey Lliga dels nostres equips paradesencs. Per una banda, el Calafell visita el Pas al Coll aquest dissabte a 8:15 de la tarda, i el diumenge, a 12:15 del migdia, derbi de la Vegueria, Igualada Noia. El Calafell arriba quart a la classificació, mentre que els sadorninencs, el Noia, ho fan setens. I avui a l'entrevista passa pel tennis, ja que la tenista vendrellenca Magda Gual, el mes passat, es va proclamar campiona d'Europa més 60 a Turquia. Per això, marxem fins als estudis de Domenys Ràdio. Bon dia, Lourdes.
Bon dia, doncs així és, i per això en tenim a l'altre costat de la línia telefònica a la protagonista, a la Magda Gual. Molt bon dia, Magda, com estàs?
Bon dia, bé, bé, molt bé. Una mica esventegats avui, però doncs perfecte, molt contenta.
Primer de tot, enhorabona per aquesta medalla d'or al Campionat d'Europa de Clubs més 60 que es va celebrar a Turquia. Com et sents?
Doncs encara gaudint del triomf, eh? La veritat és que un Campionat d'Europa no es guanya cada dia.
No.
I doncs guanyar-ho amb el meu club, que és el Real Club Tenis Barcelona 1899, doncs és una satisfacció. Pensa que aquí, al Campionat d'Europa de Clubs, hi van tots els clubs que l'any anterior han guanyat el seu país. Bueno, hi havia equips anglesos, francesos, holandesos, eslovens, turcs, i nosaltres en representació d'haver guanyat el Campionat d'Espanya l'any anterior.
I pensàveu que guanyaríeu o no?
Doncs la veritat és que jo no anava amb masses expectatives perquè fallava alguna del nostre equip, però la veritat és que bueno, es van treure uns partits fantàstics, tot l'equip va respondre molt bé i la final la van fer amb el club anglès, el Walmer, I bueno, el campionat es tracta de... Són dos individuals i un doble, que es juga a cada eliminatòria. Llavors vam fer tres grups de tres, i primer vam fer una lligueta, o sigui, primer va haver dos partits, i qui quedava primer de cada grup, llavors ja jugava semifinals contra els campions dels altres grups. Uh-huh. I doncs, llavors també vam jugar les semifinals amb un altre club anglès, el Belfield, uh-huh. I bueno, doncs, tots els partits de totes les eliminatòries els vam guanyar. O sigui que vam anar guanyant 3-0, 3-0, 3-0 totes les eliminatòries. També vam jugar contra un equip turc i contra un equip eslovè.
Magda, ho dius molt fàcil. Jo no ho veig tan fàcil com ho dius tu, però ara que... Bueno, ja fa uns anys que et vaig fer una entrevista, tot el palmarès, tots els campionats que has guanyat, es diu ràpid, eh? I quan m'has passat el teu currículum, sí, m'he espantat, he pensat, mare meva, quin nivell!
Sí, sí, aviam, estic sorpresa jo mateixa també, perquè doncs, jo sempre el tennis ha sigut un hobby, ha sigut la vàlvula d'escapament que he tingut. Jo hi tinc la meva vida laboral, he treballat 36 anys a la Caixa, i això ha sigut un més a més, no? Que passa que, bueno, quan vaig entrar a l'època dels sèniors, dels veterans, doncs és on he anat guanyant més coses i doncs, bueno, la veritat és que em puc estar prou satisfeta. Aquest any, si més no, doncs vaig anar a Palm Beach a jugar al Mundial per països, que aquí vaig amb la selecció espanyola, uh-huh. I aquí doncs vam quedar terceres, medalla de bronze, que també és un disbarat, això,
sí.
Perquè hi ha equips molt potents, no? Com Estats Units, França, Alemanya... Austràlia potser no tant, però també porten bon equip, Argentina, o sigui, allà érem 16 equips, 16 països, i doncs vam donar la talla. Uh-huh. I després a nivell individual, doncs aquest any també he quedat campiona d'Espanya d'individual i de dobles, i de Catalunya individual i de dobles, o sigui que no puc demanar res més.
Aquest any jo crec que l'has brodat, no? Ha acabat aquest any, de moment, o no?
Mira, aquesta setmana s'està jugant un campionat a la Manga, a Múrcia, un internacional, i estava apuntada, però al final em vaig retirar perquè tinc un petit problema al canell de la mà dreta. I com que vaig anar amb un internacional a Gandia, vaig desfer maleta i l'endemà marxava a Turquia. I llavors, doncs, arribant de Turquia, vaig veure doncs, que havia de parar i ara m'estic recuperant doncs, d'aquesta lesió. I bueno, del 17 al 21 de desembre hi ha un internacional també a l'Acadèmia del Nadal, allà a Manacor, a Mallorca,
sí.
Que aquest no sé si aniré o no, encara haig d'acabar-m'ho de pensar. Però doncs, si no, doncs, s'haurà acabat la temporada, fins l'any que ve.
Fins l'any que ve. Ets una de les esportistes que més ha aconseguit en l'esport al Vendrell. Va ser premi Teresina Martorell, que el Vendrell reconeix el treball de les dones en favor de la societat. Quan tu això ho veus, jo ja sé que, clar, és sorprenent, no?, que parlàvem de totes aquestes fites aconseguides, però tu vas començar molt de joveneta quan jugaves a frontó, després... vas començar amb 13 anys només.
Sí, jo vaig començar molt tard, perquè doncs, ara la canalla comencen amb 5-6 anyets i agafen la raqueta, no?
Sí.
I jo, doncs, em van regalar una raqueta de tennis als 13 anys, com em podien haver regalat uns patins... I com que sempre m'havien agradat tots els esports, doncs vaig anar amb un frontón i doncs amb la raqueta i tal. I al cap de 2 anys, quan ne tenia 15, llavors doncs, em va veure el que ha sigut sempre el meu entrenador, que encara estem entrenant junts, o sigui que parlem de 48 anys entrenant junts, amb el Jan, uh-huh. I em va dir, escolta, em podries venir a entrenar amb els meus fills, i després hi havia també un parell de nois més, i bueno, doncs en plan hobby, entrenava un dia a la setmana, i després amb 19 anys va ser el primer campionat individual que em vaig apuntar, que va ser un provincial a Tarragona, i el vaig guanyar. I llavors el president del tennis Tarragona va dir, coi, d'on ha sortit aquesta noia? I llavors doncs, va dir, podries venir a jugar els equips amb nosaltres? I bueno, durant 28 anys vaig estar jugant els equips amb el tennis Tarragona. Uh-huh. I després em vaig quedar sense equip perquè l'equip es va desfer. I llavors, doncs, fa 13 anys que estic jugant ja els equips amb el Real Club Tenis Barcelona 1899, uh-huh. que és un club molt, 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 molt maco. Sí. És el millor que hi ha aquí a Catalunya i arreu d'Espanya, també.
Doncs sí. L'esport és encara molt masculinitzat o comença a canviar el paradigma?
Jo diria que l'esport, el tennis, que és el que conec, és igual homes que dones, perquè abans sí que hi havia els premis que donaven dels grans slams, no? A Wimbledon, Roland Garros, etc. Doncs els homes cobraven més que les dones. I ara no, ara ja fa uns quants anys que s'ha equiparat i cobren els premis, són els mateixos pels homes que les dones. Uh-huh. I realment doncs, el tennis, bueno, hi ha la guita, que és el campionat de dones professional, i l'ATP, que és el d'homes, però doncs, es juguen arreu del món, amb les mateixes pistes i condicions iguals.
Uh-huh. Afortunadament, les coses van canviant.
Sí, 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 ja t'ho dic, a nivell del tennis, doncs està equiparat homes i dones.
Uh-huh. I l'esport en general com el veus? Veus que cada cop es va canviant la situació, com comentaves, del tennis o no?
Sí, sí, sí. Mira, avui precisament estava veient uns reportatges que van fer per Esport 3, uh-huh. que, un programa que es diu Les Millors, i realment sortien noies que d'esports que són minoritaris però i que abans eren només masculinitzats, com el rugby americà, no? el futbol americà, o també el trial, l'enduro, tot uh-huh. això. I sortien aquestes noies doncs, que bueno, han aconseguit doncs, campionats del món, cada vegada diuen que hi ha més gent practicant aquests esports, i bueno, doncs l'exemple que ha donat a seguir, no? el futbol femení, no? que gràcies amb el Barça, amb aquest equipàs que tenen, doncs ha contribuït, crec, molt a que les noies doncs practiquin cada vegada més esports,
Mm-hmm. I que siguin visibilitzades, que al final és el que diem, no? Si ho fas però ningú Correcte. Diu... De fet, a tu et va costar molt fer aquest pas, no?, de xarxes socials, però ara, jo, clar, al final t'exposes o t'exposem als mitjans de comunicació. Què et diuen? Perquè, a més, tu ets una persona que està a l'associació Pau Casals, que ets voluntària, et mous molt pel Vendrell. Què et diuen quan veuen tot el que aconsegueixes?
Mira, fins ara, tal com dius tu, jo sempre he volgut estar bastant a l'anonimat. Mai havia penjat Facebooks, mai havia penjat Instagrams, ho feia per mi i doncs hi havia molta gent que ni se n'assabentava dels campionats que anava guanyant, no? Uh-huh. Fa un parell d'anys que, bueno, doncs... em patrocina una marca de raquetes i llavors em va dir, escolta, em penja les coses, no? I llavors, doncs, des d'aleshores que estic penjant fotografies de publicacions de campionats que guanyo, i ara és quan la gent se n'assabenta més. I llavors, doncs, sí, doncs, quan em troben pel carrer o, doncs, si fem concerts o conferències a través de l'Associació Musical Pau Casals, que en soc la vicepresidenta, doncs clar, doncs allà també, ostres, no sabia la teva faceta del tennis, no? I doncs, bueno, ara soc més famosa, entre cometes, que abans per això, no? Perquè ara, doncs, bueno, surto més amb les publicacions.
Tens alguna mena de ritual abans de començar un partit? O tens alguna mania?
No, no tinc cap mania. L'únic que, bueno, abans d'un partit, doncs sempre escalfo una miqueta, no?, per no lesionar. I llavors, doncs, bueno, vas trotant una miqueta, vas fent quatre estiraments per preparar-te pel partit. Però no, no sóc una persona que tingui manies. No, no sóc supersticiosa.
I el tema de concentració, molt important, no?, a l'hora de jugar un partit.
Sí, sí, sobretot amb, el, amb els esports individuals, que tu fas tot tu, eh? Amb un esport que sigui d'equip, doncs pots tenir un dia més o menys dolent i els altres et tapen, no? Vull dir, però amb el tennis i altres esports que són individuals, doncs clar, tens un dia dolent i te'n vas al carrer.
Clar.
Llavors, doncs, sempre has d'estar molt, molt preparat, tant físicament com mentalment. Jo diria que potser mentalment encara és, té més força que pas el físic, perquè si tu mires els 100 millors tennistes del món i dius, tots juguen bé, tots tenen un físic increïble, i la diferència és la mental.
La que ni et més, pot jugar menys. Una mala passada o et pot fer guanyar?
La ment, sí, sí. Exacte, moments difícils, un s'arronsa o un explota el millor de si mateix. Eh?
Ets de les segones?
Per això Nadal ha guanyat tants campionats, potser no pel nivell de tennis, però pel mentalment, que en els moments crucials doncs ell és el jugador que s'ha pogut jugar millor els moments crítics.
I tu ets de les segones? De les que millor
jo sóc
concentrar-se.
Mira, bueno, jo et diria que de físic vaig bé perquè sóc petiteta, peso molt poc, i llavors doncs, em moc molt bé per la pista. O sigui, de físic estic bé. I mentalment doncs, he anat guanyant a còpia dels anys, a còpia que vas fent gran, doncs la concentració, la mentalitat i tot això doncs et va ajudant, els anys t'ajuden. I doncs bueno, doncs entre una cosa i l'altra, doncs els resultats hi són.
Doncs Magda Gual, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Enhorabona per aquestes grans fites aconseguides durant aquest 2025 i estarem molt atents de cara a la pròxima temporada.
Molt bé, doncs us espero.
Una abraçada.
Esperem que vagi bé.
I tant que sí. Gràcies.
Molt bé. Vinga, a tu.
Adéu-siau.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio.
Actualitat, entrevistes i tot l'entreteniment amb les veus i els protagonistes del territori.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 9:45 del matí. L'alcalde de Vilafranca, Francisco Romero, i el regidor d'Hisenda, Miquel Medialdea, han presentat en audiència pública el pressupost per l'any vinent, que portaran aprovació al ple del dimarts, dia 16 d'aquest mes. Es tracta d'un pressupost de consolidació resultat en la gran majoria d'iniciatives que s'han acordat en els últims anys amb altres partits. L'alcalde destaca partides de serveis a domicili per la gent gran, seguretat ciutadana o l'aportació a les entitats. Pel que fa als acords per aprovar el pressupost, Romero apunta que estan dialogant amb els partits que han manifestat interès en fer-ho. Finalment, preguntat per les declaracions que va fer el portaveu de Junts, Aureli Ruiz, que assegurava estar preocupat
per les finances de l'Ajuntament, l'alcalde apunta que tot el que diu Ruiz és només estratègia política. Actuació conjunta de policia local i Mossos permet identificar els presumptes autors de dos robatoris violents a Cunit. Els fets van tenir lloc mentre els agents dels dos cossos realitzaven el segon servei conjunt de patrulla a peu pel nucli antic quan van rebre l'avís de les agressions. Una actuació coordinada entre la policia local i els Mossos ha permès identificar els presumptes autors de dos robatoris violents comesos el passat dimarts al municipi. Els fets van tenir lloc mentre els agents dels dos cossos realitzaven aquest segon servei conjunt. Davant l'alerta es va activar immediatament un dispositiu de recerca ampliat, reforçant la vigilància en diferents zones i controlant especialment els punts d'accés al municipi. Fruit d'aquest operatiu, els agents van localitzar quatre persones a la zona de Segur de Calafell, una de les quals va ser detinguda com a presumpta autora d'un dels robatoris. L'Ajuntament de Sant Sadurní va rebre aquest dimecres la visita d'una delegació xinesa provinent de la ciutat de Suqian, al nord-est del país. Aprofitant la seva visita al municipi per conèixer el sector vitivinícola i la indústria dels vins i els escumosos de la zona. La comitiva estava integrada per diversos representants institucionals de Suqian, dels Departaments d'Afers Exteriors i Desenvolupament, encapçalats per la secretaria de Comitè Municipal, Sheng Lei, que va signar el llibre d'honor de l'Ajuntament. L'alcalde Pere Vernet va estar acompanyat per d'altres regidores i regidors de l'Ajuntament, agraint-los l'interès i la voluntat d'explorar opcions per la promoció econòmica i la col·laboració entre les dues regions, amb la cultura del vi com a nexe d'unió. Amb una població de més d'un milió i mig de persones, Suqian és una ciutat del districte de Sucheng, que es troba en procés d'expansió per potenciar la seva indústria d'elaboració de begudes alcohòliques i vins. Aquest dissabte, a les 11 del matí, s'ha programat la visita guiada a Olèrdola, una ciutat medieval al cor del Penedès, a la seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia. La proposta permetrà resseguir les traces de la ciutat que va esdevenir la capital del sud del comtat de Barcelona durant els segles X i XI. L'activitat apropa com era la vida a Olèrdola fa mil anys i quins van ser els moments capdals de la seva història, des de les lluites contra els sarraïns fins la proclamació de Mir Geribert com a príncep d'Olèrdola. La visita és gratuïta, inclosa en el preu de l'entrada al recinte.
Penedès en xarxa.
Ara són 2:15 i 4 minuts. Clara Cols, molt bon dia.
Bon dia.
Fum, fum, fum avui a la secció teatrera.
Una mica ja estem anant cap a aquests dies, que a alguns els hi fa molta il·lusió, d'altres els hi fa una mica de mandra, però escolta, és llei de vida, ara ve Nadal. I també hi ha moltes propostes teatrals per omplir aquests dies. Si... tant si us agrada la família com si no, diguéssim. Si voleu escapar-vos de dinars familiars, també teniu l'excusa d'anar al teatre.
I és que, a més, hi ha força tradició, no?, en aquest país d'anar al teatre per aquestes dates. A partir del Pont de la Puríssima i fins passat Reis?
Sí, sí, hi ha molta activitat. A més, també, no, tradicionalment, els pastorets, aquestes funcions nadalenques que encara es donen a terme a molts teatres. El 26 de desembre és un dia molt típic d'anar també a veure teatre per pair els torrons, els canelons de Sant Esteve.
Fins i tot el cap d'any.
Sí, exacte. Ja fa uns quants anys que hi ha propostes així potents. Jo t'he de dir que no ho he experimentat mai. Tindria curiositat, per anar-hi, perquè hi ha moltes obres de teatre que fan una funció especial.
I a la copeta de cava, no?
Exacte.
El raïm.
Potser el que menys és veure l'obra de teatre, però sí, clar, fan una llarga en una miqueta la funció, o canvien l'hora per enganxar amb els espectadors a les 12 i fer tot el ritual de canvi d'any.
Comencem amb les propostes que ha triat la Clara Cols per aquest desembre, previ i coincidint amb festes. comences potent amb l'Estia de Teatre, que sempre són garantia.
Sempre, sempre. És una companyia que ja sabeu que fa molts anys que tenim a casa nostra, a més d'aquelles companyies que van també flirtejar amb la tele, no? Que van fer jet lag en el seu dia, vull dir que han tingut un recorregut molt llarg, inclús les pròpies intèrprets també han fet carrera en solitari, no? La Gata Roca, que va guanyar darrerament el premi Margarida Xirgu també, i que estan fent cinema, fent teatre, però tornen elles com a companyia, una companyia que fa molts anys que funciona, i tant tant es van rejuntant per proposar-nos espectacles, que a més és bonic perquè veus també l'evolució a nivell personal, passen els anys, no? Es van fent grans també.
Com nosaltres,
exacte,
eh?
Exacte, veus dones dalt de l'escenari amb una certa edat que sempre ho diem, no? Que ja a partir de certa edat costa trobar aquests personatges a partir de la cinquantena per les actrius, i en canvi, clar, elles doncs reivindiquen evidentment aquest pas del temps i aquesta maduresa també que han adquirit, i ho fan treballant amb gent de casa. Molts cops té de teatre s'ajunta també amb altres actors. En aquest cas fan treballant amb Jordi Rico i Albert Ribalta, que ja han sigut còmplices seus en altres projectes, i en aquesta ocasió ens presenten un text del Nelson Valente que es diu Avui no ploraré. El Nelson Valente és un autor i director argentí que ja fa força temps que corre per casa nostra, que a més ell va començar amb el Joan Negrier, que és de la Sala Trono, no, que va ser qui va introduir-lo en el món teatral barceloní i català en general, i des de llavors no ha parat de treballar. Ha estat, per exemple, amb nosaltres a la Fleischer, va fer una obra que es deia Sílvia, que formava part d'una trilogia dintre del Grec. També va estar fent Amnèsia al Teatre Nacional, i ara ens porta aquest espectacle amb l'Estè de Teatre. A més, un espectacle que també és també molt adient per aquestes dates, no? Perquè parla justament d'un retrobament familiar, d'un dinar familiar de tres germanes que es troben amb unes circumstàncies molt concretes. Justament hi ha una d'elles que retorna d'una estada llarga en un centre psiquiàtric, i una miqueta és tot el que passa en aquest dinar familiar, que segur que ens ressonen moltíssimes coses, i sempre amb aquest toc que tenen elles, amb aquest punt tendre i també humorístic. Són molt còmiques, no?, les té de teatre, i això no ho perden, i ens presenten aquesta trobada familiar, que una miqueta parla de on és la bogeria i on és el seny, i volen demostrar que a vegades el que la majoria entenem com a normalitat potser no és tan, tan normal. I ja us dic, és una comèdia d'entrada des de l'inici fins al final, eh? Vull dir, us trobareu aquestes ressonàncies, però riureu com sempre amb elles.
Dates.
Mira, teniu el Teatre Goya del 18 de desembre al 28 de gener.
Enganxa les festes de ple i la prèvia.
Sí, i més interessant perquè el Nelson Valente, que té una manera, bueno, clar, té aquesta cosa argentina de textos familiars que hi trobes mil detalls allà sota, no? A més, són famílies que tenen molts paral·lelismes amb les catalanes, no? Vull dir que ens hi trobarem molt relacionats. Doncs el Nelson Valente, a banda de treballar molt aquí a Catalunya amb textos propis i també fent de director, perquè, per exemple, va dirigir a Pols de Diamant, que és una obra del Pau Colla, que va tenir molt d'èxit fa unes temporades al teatre, al Versus Teatre. I, a més, ell també fa de pont per fer produccions catalanes a Buenos Aires. Per exemple, obres com Jauria, del Jordi Casanovas, o La Pònia, de Cristina Clemente i Marc Angelet, o, per exemple, ara aviat hi portarà Escape Room. Són obres que aquí han tingut molta vida i que ell les una miqueta fa com de l'enllaç, i es produeixen de nou a Buenos Aires, en aquest cas en versió en castellà. Vull dir que té aquesta fa de pont entre un món teatral i l'altre.
Figura clau, doncs.
Sí, sí, a més és xulo perquè ell treballa aquesta cosa que tenen els argentins, que tant et fa una cosa molt petitona, molt al detall, com de cop et fan coses molt comercials, pensades per un grandíssim públic, però que no perden tampoc aquesta veritat. Aquestes històries potser més comercials, però alhora tenen una forma d'ell de dirigir que parla molt des de la veritat de l'actor, i segur que això ho trobarem també en aquest muntatge de l'Estè de Teatre.
Avui no ploraré, al Goya, a partir del 18 de desembre i fins al 28 de gener.
Canta Napoli, Napoli matrimoniale.
Aquesta sí que és la proposta Fum, 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 amb majúscules.
Sí, 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 a la Perla 29, trobeu una obra que diuen que volen que sigui els Pastorets actuals, diguéssim. Volen anar-la fent enllà la Perla tants cops com la gent vulgui anar-la a veure, que és Natale in Casa Cupiello, una comèdia napolitana d'Eduardo Di Filippo, que ja van fer, de fet, a la mateixa companyia. Fa 15 anys la van estrenar, el gener del 2010, i des de llavors fins ara l'han fet diverses vegades, han fet diverses produccions. Però aquesta vegada és la quarta, de fet, recuperen bona part del repartiment original, encapçalat pel Pep Cruz i la Marina Josa, amb Joan Arquer, amb tots actors molt coneguts i molt de la Casa de la Perla, amb aquesta manera de treballar que tenen també ells. I sí, ens porta directament a una casa napolitana en ple Nadal. Vull dir que segur que trobarem referències, ressonàncies. A més, és una obra molt divertida, que també a Nàpols s'ha convertit en un autèntic clàssic. De fet, com a curiositat, es veu que aquest text el va escriure De Filippo, que es va estrenar l'any 1931, i era un text que es representava després d'una pel·lícula. Després d'una pel·lícula al cinema, representava una petita, com un sainet, i com que va tenir tant d'èxit, el va allargar fent-ne una obra sencera. I això és el que podem veure a la Perla aquests dies. De fet, la trobeu des del 19 de novembre fins al 18 de gener. I hi ha funcions especials aquests dies que comentàvem, per Nadal, Sant Esteve i per Cap d'Any, doncs trobeu també funcions especials d'aquest espectacle.
No pot ser veritat. Sols és un...
Ens sentirem a parlar d'aquesta estrena, d'aquest musical a Medina Català.
Sí, sí, és Germans de Sang. De fet, estem sentint a Mariona Castillo, que és una actriu catalana de musicals, que no sé si és molt coneguda pel gran públic. Pel públic de musicals sí, perquè és una actriu que ha fet des de musicals molt petits fins a... Va estar, per exemple, ha estat amb De Goll de Gom, i també va estar amb... Quan van fer... Ara me'n recordaré del títol. També el Condal, bueno, és igual. És una actriu que ha fet moltes obres de teatre musical, i en part de que té una tècnica i una expressió brutals. Vull dir que si no la coneixeu, doncs aneu-la a descobrir. Evidentment no està sola amb aquesta gran proposta, perquè és un d'aquells musicals grans i que ens torna a omplir el Teatre Condal amb això, amb un musical en català. És una obra molt clàssica perquè, de fet, ja es va fer una producció aquí a Catalunya fa molts anys. Va ser concretament l'any 94, es va estrenar el 83, però a Catalunya es va fer l'any 94. A més, amb Àngels Gunyalons, amb Joan Crosses, amb Roger Pera i Gemma Brió, entre d'altres. Vull dir que jo recordo molt la imatge, la fotografia d'aquest repartiment.
Una altra generació.
Sí, sí, absolutament. I ara, doncs, Daniel Anglès, que és el director del Teatre Condal, director artístic, i que també ell va dirigint diferents obres que es fan allà, doncs recupera aquest clàssic que es va estrenar al West End, amb un gran èxit de crítica i públic, i li fa una revisada, no? L'actualitza a nivell també de posada en escena, d'estètica. Té la complicitat de la coreògrafa d'Ariadna Peia, que és aquesta coreògrafa, la germana de la Clara Peia, que ha treballat molt darrerament amb De Goll de Gom, que a més té una manera molt, molt particular de crear les coreografies, i amb un repartiment molt gran, hi ha molta gent, és aquells musicals que és bonic de veure tanta gent dalt de l'escenari, amb cares conegudes, cares no tant, gent molt jove, donant-ho tot a l'escenari. Per exemple, tenim Mariona Castillo i Toni Vinyals com els més grans, potser, de la producció, i que tenen una trajectòria darrere important. Però també trobem, doncs, algunes peces, inclús... Fan fet també aquell joc així, aquest punt comercial per pillar gent, diguéssim. Trobem el Triquell, trobem també algun altre cantant que havia sortit a Eufòria, i gent molt jove, però que amb un talent molt, molt gran, que ens porten aquesta història de... És una mica és un drama contemporani de dos germans que es van separar de petits, i llavors es retroben d'una forma, doncs, molt... Bueno, es troben i llavors passen tota una sèrie d'aventures, però al final és també aquesta aposta, no?, per al musical en català, que ja està portant Daniel Anglès des de fa temps, I amb aquesta producció que també, jo penso que hi ha molta gent, els fans del musical i els fans del musical en català, jo crec que tenen moltes ganes de veure aquesta obra. Exacte. Perquè és una mica tornar a aquella època dels musicals potents de l'Àngels Gunyalón, no? De dirigir per Ricard Reguant, que es va fer també allò de la Botigueta dels Horrors, no? Aquella època que recordem amb molta potència.
L'estrena amb majúscules d'aquestes dates. Però també hi ha més propostes, com aquesta que sona així.
Com ho tenim, això?
Fotut, mestressa.
Quina calor.
Va, calor és. No ploris, que em faràs plorar a mi.
Gent, això no pita.
Què vols dir?
Com?
No ho sé.
Però va jugar bé.
Sí que pita, sí!
Que se'm la samarreta, què fa?
On és el sabó?
On és el sabó?
Aquesta és una reestrena.
És una reestrena i, diguéssim, ara l'hivern fa molt de fred, no? Però aquí ens porten una mica l'estiuet. A casa Calores, el Pere Riera ens situa en un altre món. Sí que és veritat que també ressona aquesta cosa de família, de coses que passen a les cases. I a la sala B que trobem aquest text, que és del Pere Riera, que de fet el va escriure fa molts anys, va ser un encàrrec del Toni Casares de la Beckett, el va escriure fa, no sé si fa 17 anys o 18, i llavors es va estrenar la temporada 23-24 a la mateixa sala Beckett, i ara es torna a reposar perquè va tenir molt d'èxit, també va fer una miqueta de gira. Es tracta d'una història, també és un espai molt bonic, que és un, repente que és el pati, és el terrat d'una casa, d'un petit poble. Pere Riera explica que ell una miqueta explica els seus records d'infantesa en un poble mariner, diguéssim, crec que és de, mira, des de Canet de Mar, però una mica ho extrapola, diu qualsevol pot trobar ressonàncies al seu poble i és una miqueta el pas del temps d'uns veïns d'aquest edifici, que durant 14 anys es va veient com van creixent, apareixen uns amics que són jovenets i com es van fent grans, i com aquest punt, aquesta casa Calores, que és la casa d'una de les veïnes, que li diuen Calores amb ella, doncs van creixent, van canviant les relacions entre ells. Una miqueta en ressona una vella coneguda olor del Josep Maria, del Benet i Jornet, en ressona una miqueta, aquell aire, aquella cosa de històries molt quotidianes, és un teatre fàcil, que ens arriba d'una manera amable, però que està molt ben fet des d'una cosa molt de veritat i que segurament ens ressonarà amb coses a nivell vital del pas del temps i uns actors també molt potents, tant els joves, hi ha tots uns actors joves i també tenim en Jordi Boixaderes i a la Rosa Gàmid i també a la Rosa Renom en aquesta ocasió, que una miqueta ens anclen amb aquest teatre, amb aquesta història potent del nostre teatre, no? I ja us dic, una història bonica, que potser és una miqueta, com vaig llegir una crítica que parlava de llegir una bona novel·la que saps que t'agradarà, però no per això té menys valor. És un teatre fàcil o que t'arriba d'una forma fàcil, però que això no vol dir que estigui simple ni molt menys. Casa Calores la trobeu a la sala Beckett des del 16 de desembre fins l'11 de gener.
I la Clara encara ens regala un bonus track.
Sí, fem aquí una mica de allò, cosetes, titulars.
Pot i final.
Sí. Mireu, al Teatre Gaudí trobeu una obra que és molt diferent de tot el que us he explicat fins ara, que es diu Els Malvats, que és una comèdia esbojarrada. Al Teatre Gaudí fins al 14 de desembre, queden poquets dies. És una comèdia escrita per Biel Perelló, que és un guionista i actor, que també ha fet, també, i és humorista, mallorquí. I llavors ha fet una història una mica esbojarrada, no, una mica no, molt esbojarrada, que és una mica un homenatge o, com ells diuen, directament un plagi a Hitchcock. Bueno, són tota una sèrie de personatges que es troben en una trama boja de robatoris i de màfies i de... amb uns actors molt divertits, tots ells amb molta trajectòria en la comèdia. Trobem actors que segur que coneixeu de Polònia, com el Cesc Casanovas o la Nesa Vidal-Zàrraga. També actors de Parking Shakespeare, com el Santi Monreal o l'Esther Cort. Bueno, una colla d'actors que ens transporten en aquesta història de malvats, molt còmics, i ja us dic, ho passareu una bona estona, és així molt ritme trepidant, com un thriller humorístic molt, molt xulo.
I tens una proposta per nosaltres.
Sí, home, jo us proposo que regaleu teatre.
Clar que sí.
O que poseu les vostres llistes pels Reis i...
Li podem dir al tio, també,
exacte,
no?
Exacte, al tio, a veure si li diu allà que d'orella, a veure si us regala teatre. Teniu moltes opcions, podeu... A tots els teatres hi ha abonaments, hi ha vals de regal d'aquests que pots triar després tu quan hi vas i quan no. Sobretot, no us en oblideu, perquè a vegades regalem coses i llavors, de sobte, la gent se n'oblida i al cap d'un any, ai, que tenia aquestes entrades. Mireu bé quan us les heu de, quan les heu de bescanviar. També podeu regalar teatre per llegir. Hi ha moltes editorials i en totes les llibreries trobeu teatre editat, que també és molt bonic de transportar-vos en les seves línies. I, a banda d'això, també comentar-vos un parell de cosetes. Oriol Pla, que va guanyar l'Emmy com a millor actor en els Emmys internacionals.
Fent història.
Fent història.
Mai un actor de l'estat espanyol ho havia aconseguit, aquest Emmy internacional.
I tant, és molt fort per Jo Adicto, que si no l'heu vist us recomano molt perquè, o sigui, aquest... ja sabem que l'Oriol Pla és una bèstia escènica, ve d'una família ja de bèsties escèniques, però és que en aquest el que fa és meravellós, és una cosa, és un prodigi. I ja sabeu que l'Oriol Pla, si trobeu alguna excusa per veure'l al teatre, us convidem. Va fer molta gràcia perquè el seu pare, el Quimet Pla, va dir tota la vida educant-lo, no?, o ensenyant-li per fer comèdia, perquè realment és un còmic brutal, l'Oriol, i és un clown absolut. I diu, i va donar un premi per fer una obra dramatiquíssima.
Però ell li va dir, em sembla que estaven en videoconferència, ell des de Nova York, i li va dir, papa, però mira que portava la butxaca, i va treure el nas de pallasso.
Ostres! No, realment el que
fideu
fa...
Fideu als orígens.
Absolutament el que fa, però en aquesta sèrie és increïble. Vull dir que si no l'heu vista us la recomano molt perquè és molt maco el que fa com a personatge.
I una idea final pels petits, pel públic familiar.
Sí, ja sabeu que jo soc molt fan del teatre familiar. Ja sabeu que hi ha companyies molt, molt potents a casa nostra que s'ho curren moltíssim i que a vegades no tenen el reconeixement que mereixen. Però a banda d'això, ara per Nadal tenim... A veure, tenim grans hits. A mi m'agrada més reivindicar companyies més petites que s'ho curren molt, però teniu propostes molt xules, que tenen un punt més comercial, però que també us recomano. La Perla 29, que ja us hem dit que recuperaven Natal en Casa Cupielo, a més ho peten fort per Nadal, perquè a banda de tenir a la biblioteca aquesta obra, també tornen amb El Petit Príncep, per dotzena temporada.
Dotzena. I s'ha de veure, sí o sí, una vegada a la vida.
Jo crec que sí, a veure, és una obra molt bonica, realment. És un musical molt ben fet. A més, aquest any torna Àngel Llàcer a fer d'aviador, sí.
Això és un reclam.
Que també és
extra.
Un reclam. I que a més és curiós, perquè hem parlat del Daniel Anglès. Àngel Llàcer són aquesta generació que van créixer i van fer en el seu dia el musical més petit. Vull dir que, ostres, és gent que també té una trajectòria molt, molt potent darrere. S'ho han currat molt. Però, bueno, total, tenim aquí El Petit Príncep al Paral·lel 62, que si no l'heu vista, doncs, també s'hi ha de passar. I, a més, la Perla, no només ho peta així, sinó que ara han fet un espectacle sobre el Mic, que potser jo crec que és dels personatges més famosos entre els nens i les nenes catalans.
I tant.
Llavors ja sabem que això serà un hit absolut. El trobeu al Sat Teatre, pels més petitons de casa, si volen veure el Mic en directe al teatre, el podeu trobar de la mà de la Perla, també. I a banda d'això teniu més coses. El Teatre Familiar Comercial tira de grans èxits, també literaris. Hi ha una versió del Fil Invisible, que és aquest llibre de la Míriam Tirado, el trobeu al Goya, i també un altre sobre el Monstre de Colors, d'Anna Llenes, que el trobeu al Condal.
Quants nens i nenes han llegit El Monstre de Colors?
I tant, i tant. Vull dir que teniu aquestes propostes. Mira, també és una manera d'una mica d'introduir a la canalla amb, potser amb llibres que s'han conegut a nivell de per l'escola o el que sigui. Ja teniu allà un filó per anar al teatre. No tan conegut, però igualment fantàstic, és el Teatre Nacional l'obra Sigues Tortuga, de Xip Xap Teatre, que també la trobeu per aquestes dates. Si no voleu tirar d'una cosa tan mainstream, doncs podeu anar al Teatre Nacional. I si no, ja sabeu que durant tot l'any i a tot el territori hi ha molt teatre familiar, que podeu consultar aquesta pàgina web, que és Escena Familiar, que poseu dia i us trobeu totes les possibilitats d'espectacles familiars.
Anirem al teatre, regalarem teatre. Clara Cols, moltes gràcies per aquestes propostes i bones festes.
Moltes gràcies igualment.
Que dormirse me obligo a hacer ya una nueva canción alegre que tenga buen ritmo.
És una nova cançó de Rozalén, Efímera es diu, i ens durà a les 10 una mica de publicitat i el butlletí.
Que se me ve luminosa siempre sonriendo con brillo en el pelo y yo que he derribado los muros de mi esqueleto que tengo las hojas en blanco, el tarro vacío que no comprendo y yo que aún no he escrito todas las cartas que dicen adiós que no encajo en este planeta y me he mudado a calle Decepción. ¿Y cómo te explico que hay días que aún teniendo todo no soy feliz? Me compro una sonrisa blanca, me he visto de rojo, te finjo que sí. Las luces terminan cegando y por dentro va caminando el dolor. Y la tristeza me mece por más que lo intente, quedó grande todo. Y no me permito caer, y no me permito caer. Ya me dijo un maestro, ya me he convertido en lo que siempre odié. No pierdas nunca tu faro, que no te envuelvan en sueños de papel. Confío en que con el tiempo tenga más claro dónde quiero estar y sepa quién acercarme y quién me aprecia de verdad. Y yo que a veces deseo ser quien no quiero ser y siento que todo es mentira, que el mundo se mueve por puro interés. Y yo que aún no he escrito todas las cartas que dicen te quiero, que no encajo en este planeta y cada poco me muero de miedo. ¿Y cómo te explico que hay días que aún teniendo todo no soy feliz? Me compro una sonrisa blanca, me he visto de rojo, te finjo que sí. Las luces terminan cegando y por dentro va caminando el dolor. Y la tristeza me mece por más que lo intente, quedó grande todo. Y no me permito caer, y no me permito caer.